digo, vinga, atrevo-vos, atrevo-vos a ir. Aquí meio.
Aquí Déu us protege. Atreveu, company.
Doneu-vos molt bé.
Vaig a menjar-me una obra molt de la peluqueria.
Canvi, visca la ciència.
Endavant, Marta.
El búnquer.
...1965, Kuala Lumpur, Federació Malaia, Protectorat de l'Imperi Britànic, actual Malàisia.
Ara estic situat.
Sí, no?
Sí, no, perquè has dit molt de lloc, eh? Molta, molta dada.
Molta informació i per parlar d'un puesto.
Clar, i dic, jo, si no em tires la musiqueta,
clar, clar.
Que aquesta ensumi una mica de palmera.
Fa música de Kuala Lumpur, sí.
Hosti, tant. Sí, però sí. Jo no hi he estat, Kuala Lumpur.
Jo tampoc.
Però el nom ja te diu que no és l'Alfarràs.
No, en principi no. Bé, som en una ciutat que ha renascut d'entre les cendres. Sí. La Segona Guerra Mundial va deixar Kuala Lumpur feta un xafastre. Però després de molts anys de patiment, els malais han recuperat el somriure. Per fi tornen a tenir una vida mínimament digna.
I en tenen prou amb una vida mínimament digna. Es conformen amb poca cosa.
Som com els catalans.
És igual, mira, no ens han afusellat.
Ja està. Ets feliç?
Sí, home, més que el meu avi.
El nostre protagonista ha nascut a la part alta de Kuala Lumpur, el lloc on les famílies han patit menys. Es diu Joe, té 5 anys i és fill d'un diplomàtic britànic. Com qualsevol nen de casa bona, té una vida ben tranquil·la. En Joe passa la seva infància a Kuala Lumpur, sí. Però quan té 8 anyets, el nostre amic i els seus pares se'n van a viure a York. La família d'en Joe s'instal·la a una casa amb unes vistes precioses a les muntanyes. El pare del nostre amic és un home a qui li agrada fer caminades i sempre s'emporta el nano a fer excursions.
Feu coses amb la canalla, home!
Ah.
Estan tot el dia amb l'iPad,
sí, home, sí,
jugant al Brawl Stars. Bé, puja! Sí. Puja!
Què és el Brawl Stars?
Un joc. És el que va canviant cada mena. Ah. A veure, amb el Minecraft sí que te'n recordes, no? No, tampoc, el Fortnite.
No. Quan en Joe fa 15 anys descobreix l'escalada i la resta de la humanitat li descobreix la mirada pura i brillant. El paio es passa el dia grimpant per les parets com una sargantana. Als 18 anys en Joe ja és un gran escalador. Ha pujat als cims més alts de la Gran Bretanya. Té una carrera prometedora i les marques el volen patrocinar. Li paguen expedicions arreu d'Europa i Àsia, on fa ascensions cada cop més complicades. És arriscat, però com que està ben sonat, gaudeix com un boig.
És el que és més important a l'hora d'escalar.
El què, gaudir-ho?
No, és ser boig completament.
Ah, sí.
És que si no t'hi poses, has d'estar grillat.
Com una grillat, autèntica regadora. Avancem fins al 1985. En Joe té 25 anys. És jove, però té l'experiència d'un veterà. Ara el trobem preparant una expedició que el durà a coronar els cims més alts dels Andes peruans. Se'n va fins a la serralada de Huayuhuash.
No ho conec.
Jo tampoc, ni ho sé dir-ho.
Però veus, la música ens situa.
Ah, sí. A Plaça Catalunya. A la serralada de Huayuhuash hi ha 30 quilòmetres de muntanyes enormes, de les quals 6 s'enfilen per damunt dels 6.000 metres.
Aviam.
Ojo, eh? Mira, et dic els cims.
Digue'm-els.
El Yerupajá, el Siula Grande, el Sarapo...
Però això són muntanyes o és l'alineació d'un equip de futbol de Sant Adrià del Besòs? El Siula Grande, aquest...
El Sarapo.
No, el Sarapo.
Pásala al Sarapo. Pásala al Sarapo.
Que te mete un navajazo.
Són muntanyes.
Ah.
6 cims de més de 6.000 metres. Me'n falten 3. Mira, el Girishanka.
El Girishanka.
El Rashak.
Sí, home.
I el Yerupa...
El Reixac sí que juga.
Sí. El Yerupajá Chico.
El Yerupajá Chico. I el Chico fa més de 6.000 metres. Hòstia, el Grande
el
no
grande.
Pugis, eh?
No. En Joe l'acompanya en Simon Yates.
Simon Yates, que era en Marcus.
Yates. O Yates, com li vols dir.
Bueno, et posa-li Yates.
Yates, va.
Deu ser, suposo que és anglès, també.
Sí, però clar, estem al Perú, eh? Estem als Andes, eh? Allà li diuen
si
Yates,
som al Perú, és Simon Yates,
sí.
Això és seguríssim.
És el seu company d'expedició i amic íntim. El nom d'aquest nano l'hem de recordar. Vai. Apunta, en Yates, el recordarem.
Simon
com
Yates,
no el recordarem.
No, ni te l'apunto.
En Joe i en Simon començaran per la... Bueno, Simon, va. És que m'agrada més dir-li Simon Yates.
Dir-li Simon o Simon.
Simon, va, respecte. En Joe i en Simon començaran per la segona muntanya més alta de la serralada, el Siula Grande.
Siula Grande, val.
El Siu La Grande té una alçada de 6.344 metres.
És gros, eh?
Cuidado, eh? A l'any en què ens situem encara no s'ha escalat mai des de la cara oest de la muntanya i això és just el que vol fer el nostre amic. Inicien la ruta el dia 4 de juny, després de passar uns quants dies aclimatant-se a l'altitud.
Sí.
El primer dia dels joves escaladors és el més tranquil, no passa res destacable.
Val. No news, good news, no?
Exacte. Diuen. De moment va com la seda.
Sí.
En Joe i en Simon progressen a bon ritme, però a partir de l'endemà la cosa canvia. La temperatura cau en picat i el paisatge es torna un infern glaçat. Ara sí que l'ascensió es complica. Arriba l'hora d'escalar. Els dos herois es troben un clima molt advers, amb fred, vent i neu. Fa tan mal temps que els és impossible muntar un camp base. En Joe i en Simon dormen en una cova que s'han fet cavant a la neu.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. No m'hi trobaràs, eh?
No.
Tercer dia. Continuen les complicacions. Ara l'escalada es combina amb el gel. Les condicions meteorològiques empitjoren, el panorama és un desastre, però ja no es poden fer enrere.
Si has arribat fins aquí, ho has d'acabar.
Sí, sí, clar.
És més fàcil pujar que baixar, ja, en aquell moment.
I com que a dalt t'espera un pa amb tomàquet amb pernil...
Sí, no, a dalt normalment hi ha un Viena.
Hi ha l'helicòpter del SEM. Ells saben que no es poden fer enrere. 8 de juny, després de 4 dies d'ascensió, en Joe i en Simon per fi aconsegueixen el seu propòsit. Són al cim del Siu La Grande.
Enano!
Era un màquina, Joe.
Ja la sabia de pequeño.
S'ha subido el Siu La Grande. M'ha mandat un WhatsApp. Ja han llegado.
Qui ets tu?
Qui ets? L'ascens ha estat un èxit. Ara només falta baixar.
Ja, és que anava a dir que estiguéssiu tranquils, però he vist que només falta baixar, està tot entre cometes.
Sí, sí.
Veig que no hi ha escales mecàniques per la cara nord de la muntanya, no?
No, en principi no. El primer inconvenient se'l troben a dalt del cim. El temps és tan dur que en Joe i en Simon dormen un altre cop en una cova de neu. Bueno, escolta'm, estan allà dalt, penjats, amb bones vistes.
Sí.
Evidentment, el que no tenen és gas. Se'ls ha acabat i els feia falta per fondre la neu i hidratar-se. Heu de saber que el gel...
No és gas metafòric.
No, gas.
No els hi falta...
No, no els hi falta...
Gas
butà o no sé què porten per fer foc. S'ha de saber una cosa... És important, aquest dato, apunteu això.
Digue-m'ho, que m'agrada anar a la muntanya.
El gel, per més que sigui aigua congelada, es veu que no hidrata.
No hidrata el gel?
No. Si us mengeu la neu creient que n'hi ha prou per hidratar-se, heu llepat. Morireu deshidratats. S'ha de desfer la neu perquè hidrati.
Bon dato has
ja es desfà
aquí.
La panxa. No.
No es desfà la panxa. No portem aigua perquè hi ha neu.
No. L'endemà al matí, en Joe i en Simon ja veuen factible fer el descens. Volen dirigir-se a la glacera de Yerupajá i baixar per la cara nord.
Home, normal, tots faríem el mateix.
Sí.
Baixar per la cara nord, sí.
Doncs faríeu malament, perquè és la manera més perillosa baixar del Siu La Grande.
Què dius?
Qualsevol error pot resultar fatal. En Joe... No fa més que recordar en Simon que allà dalt els errors es paguen amb la vida.
Hòstia, és el típic passat que et diu que vigilis i acaba caient ell, eh?
Ah, mira, evidentment, és així. El nostre protagonista li falla un piolet i es fot dalt a baix d'un barranc de 5 metres. Cau com un sac, amb tot el pes sobre la cama dreta que li queda com un acordió.
No ha sonat, s'ha estripat els pantalons, eh? Que això és el que fa més ràbia.
Hòstia, sí.
Què s'ha fet?
Que ja t'ho he dit que vigilessis.
No, no.
Oh, però t'has caigut tu?
Sí, jo estic perfecte.
El xafastre és considerable. Alerta amb els que sigueu aprensius que fa mal només d'imaginar, eh?
Ai, què dius?
Sí,
aquell oient que es mareja quan condueix?
Para el cotxe, ara.
Para.
Els grampons que porta han fet palanca i la cama dreta d'en Joe ha quedat al revés.
Ai. Ui, aviam, explica'm això.
Ja, com si...
Dibuixa'm l'escena.
Si tu camines cap a Ripoll,
sí,
però tens una cama cap a Barcelona, diguéssim.
I no avances, llavors.
No avances gota, llavors. No.
Val.
El genoll està destrossat.
Aviam.
S'ha estripat els lligaments, s'ha trencat els nervis i s'ha rebentat el menisc. I, de pas, també s'ha trencat el taló i el turmell.
Mira, sort que la fred desinflama.
Sí que és veritat. Hi hauràs demà per això.
Ui!
Demà, quan li surti tot...
Ui, això quan es refredi...
En Joe li surten els ossos pel costat. Això fa molt mal efecte, això tapa-t'ho. Tapa-t'ho. La cama li penja com un fuet. Com a mínim, però, continua viu. Yep. En Simon el localitza poc temps després.
Mira, jo sóc en Simon i cardo el camp, eh? Quan veig aquell panorama. O el mato, perquè no pateixi.
No, home. En Simon,
què?
Per sort no ets tu, i respon com ho ha de fer un amic i un company d'aventures.
Tampoc feia tant que es coneixien. Eh?
Bueno. Sisplau, eh, Jair. És una història d'amistat.
Què fa? Val, és història d'amistat, d'acord, d'acord.
Fot un sistema de politges amb les cordes i mosquetons, sí. Lliga en Jou i el fa baixar a pes mort. L'esforç és duríssim.
Bé, Simon, és un màquina.
És un màquina.
Bé.
Durant la baixada, les estrebades al genoll d'en Jou són considerables, però el nostre heroi aguanta com un valent.
A veure, com un valent no està fent res, tampoc. Bueno, aguanta com aguanta.
Tots dos estan fent un gran esforç,
val, val.
I el panorama no para d'empitjorar. A mig descens, tornen la neu i el fred. Una de les ventades és tan bèstia que envia un altre cop en Jou muntanya avall.
Bueno, aviam, que anàvem baixant. Vull dir, una empanteta ja va bé, també.
El problema és que en Jou, que té la cama rebentada, sí, ara ha quedat penjat d'un penya-segat. A sota seu hi ha 30 metres de caiguda. No ha caigut, perquè en Simon manté la corda agafada amb la força dels seus braços.
En Simon ho ha de fotre tot en aquesta història.
Sí, no, i tu, en Simon, jo no m'agradaria pas ser en Simon. Bueno, l'altre tampoc, de fet.
No.
En Simon intenta estirar en Jou cap amunt, però el que passa quan ho fa és just el contrari. En comptes de pujar en Jou, ell s'acosta al penya-segat.
Ai, 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 ai.
Estira!
Simon, estira! Simon!
Passen els minuts i en Jou continua penjant d'una corda. En Simon aguanta estoicament durant mitja hora. I durant una hora. I durant tres hores. Cada cop li costa més aguantar en Jou. Comença a pensar que no pot aguantar més. A més, en Simon no veu en Jou. L'únic contacte que té amb ell és a base de crits.
Jou! Estàs bé?
Sí, bueno, bé, tampoc, però tinc la cama que sembla un bull negre. Tu estàs bé?
Home, està millor, però no ens queixarem. Jo tinc les dues cames, almenys.
Després de 3 hores d'aguantar en Jou, en Simon és plenament conscient que el que està fent no té cap ni peus. No podrà pujar mai al seu amic. L'únic que aconseguirà és matar-se amb ell. A més, en Jou cada vegada tarda més a respondre. En Simon sospita que en Jou s'està morint i potser haurà de continuar sense ell.
Jou, estàs bé? Em sents?
Sí, sí, et sento perfectament.
No em sent, és mort.
No, perdona, no, sí que et sento, et sento bé, tu em sents a mi.
És ben mort, pobret. Ella hauria volgut que jo continués sol, senyor, perdona.
Jo et sento, Cago en Déu.
És mort. Escolta,
què és aquest soroll de pallaresa?
És mort.
No tallis la corda, fill de puta,
És que és el vent.
Sí.
El vent és molt...
Després de donar-hi moltes voltes, en Simon decideix que s'ha acabat fer el passarell.
No.
Treu una navalla de la butxaca...
Oh, espera't.
Porta 3 hores esperant, Jair.
Un moment és parlar-ne.
No. Després de 3 hores aguantant el seu amic, en Simon talla la corda. En Jou cau al buit des de 30 metres d'alçada.
Ha sonat pitjor que abans, eh?
Sí. En Simon es desempallega d'en Jou i continua el descens. Quan arriba al camp base, explica que en Jou és mort.
I mentrestant, en Jou esclafa com una hamburguesa allà dalt.
Ben esclafat,
hosti,
sí. Però, amics meus...
Què passa?
És molt gros això que explicaré ara, però en Jou, el nostre Jou,
sí,
no s'ha matat.
Què?
És ben viu. Ojo,
Però és bona notícia o no?
És viu, però està fet una coca, això és veritat. Està desmaiat a 5.700 metres d'altitud, amb una cama destrossada i ple de ferides. Quan recupera la consciència, gairebé es torna a desmaiar de cop.
Home, clar, veu que està al Perú,
collons.
No, allà, coi.
Sí. S'adona que està sol, que amb prou feines es pot moure i que a més no té menjar ni aigua. Amb el poc esma que li queda, es fa una fèrula amb els pals de trekking i es comença a arrossegar com un cuc. Intentarà baixar i trobar ajuda.
5.700 metres baixant.
Sí.
No és difícil. Si et tires fent la croqueta...
En Jou està patint, bueno, una cosa que no es pot descriure. Cada metre que fa suposa patir un dolor insuportable. La gana i la set tampoc hi ajuden. Al cap d'unes quantes hores arriben els primers deliris. Molt de mica en mica, però el nostre amic està baixant la muntanya. Al cap de 3 dies d'arrossegar-se com una paparra, en Jou s'adona que a terra ja no hi ha neu. Comença a creure que contra tot pronòstic se'n sortirà.
Vigila, no caiguis un altre forat.
Cuidado.
Tot pot anar pitjor.
Cuidado, que llavors és quan t'animes,
sí,
quan agafes confiança...
Sí, te la fots.
El quart dia, el nostre protagonista arriba al camp base, on a dins d'una tenda veu una silueta que sembla la d'en Simon. En John el crida amb totes les seves forces.
Simon, rata traïdora, fill de puta, em mataré!
En Joe no li guarda cap rancor. De fet, diu que ell hauria fet el mateix.
Què dius ara? Tu m'haguessis deixat caure?
Quan en Simon veu en Joe, no s'ho pot creure.
No sé,
ara fas unes preguntes ara aquí que no hauríem de veure en aquell moment, també en quina situació està,
és molt perillós.
Quin moment estàs passant tu per la vida?
Sí.
Jo també no
tenir tot això en compte.
Sí. No, ja, ara tampoc
ell tres hores pensant, eh?
Ell ara tampoc estava tan bé, vull dir que... No, segur que et passa pel cap això en aquell moment.
Segur que sí. Hòstia. Tu estàs tres hores barrinant i dius...
Valores, ja, ara què?
Ja, cal que faci l'esforç o no?
En Simon veu en Joe i queda gairebé desmaiat. Ell el feia ben mort. El porta a l'hospital, on li salven la vida. El nostre amic se n'ha sortit.
Bravo, Joe!
La història d'avui té un final feliç. En Joe ha fet un exercici de supervivència gairebé impossible. Mig any després de l'accident, torna a caminar. Ojo, eh? 2 anys després, ja està tornant a pujar muntanyes.
Ostres, és l'amnèsia de l'escalador, eh?
Sí, també, a veure, sí que és veritat.
No, aviam, poder no n'hi havia per tant.
Nano. En Joe escriu un llibre explicant la seva vida i es fa ben milionari. Touching the Void. Tocant el buit.
Molt bé.
Ven milions d'exemplars.
Que bé, tu.
Part del llibre l'escriu en Simon, a qui la gent no para de criticar per haver-lo deixat caure. En Joe el defensa dient que en Simon va fer el correcte.
Sí, però no va anar a la presentació del llibre, eh?
No hi va anar. No. Va fer un pròleg i es va exiliar. Amb el pas dels anys, en Joe es converteix en conferenciant. Va a empreses de tot el món a fotre'ls la xapa, parlant de superació i tota aquesta mena de coses.
Oh, les reunions aquestes de team building.
Això és terrible. Això sí que...
Mira, sí que és caure avall, eh?
Prefereixo escalar el Guadalupe
Grande. El Guadalupe Grande, sí.
Que anar un collons de conferència d'aquestes d'un tio que ha sobreviscut i que tenim que compara el teu dia a dia d'anar a l'oficina amb pujar una muntanya als Andes. Dic, sí, home, i tant. És el mateix.
És el mateix
nivell d'emocions. Avui en dia encara s'hi dedica a fer conferències. El nostre amic té 64 anys. El voleu veure?
Sí, Joe, home, sisplau.
Simpson.
Joe Simpson.
Joe Simpson. Guaita'l. Aquí el tens.
Home!
Eh?
Però... Home, quina cara de bona persona, però sí, aquest senyor me l'he trobat jo, anant amb moto i esmorzant.
Sí. Una mica de cara d'Àngel Martín, no? Es diu Àngel Martín, aquell castellà?
Sí. Aquell castellà, eh? No sé de quin parles, però
aquell
sí.
Aquell que fa com notícies al Twitter.
Sí, fa com notícies al Twitter, eh? Sí, va escriure un llibre de que havia estat grillat o alguna
cosa
així.
Això, veus? Això. Pot fer d'escalador.
Correcte. En fi, anem a veure què en pensa el nostre públic. Joe Simpson, l'escalador que va sobreviure després que el seu amic li tallés la corda i el deixés caure.
Ara.
És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Rebem amb un fort aplaudiment a Maripau Huguet.
Maripau!
Quin públic més agraït.
Sempre.
Et trobes bé, Maripau? Tot bé?
Perfecte.
A la nit bé.
Carolina Manol, la mort de bé. Carolina, no?
Carolina es deia aquell pebrot que es va fotre ahir,
sí.
Que tothom estava aquí expectant, perquè li van dir a la Maripau, mengen molt poquet, Maripau.
Es va fotre
i es va cardar mig pebrot. Que deu ser l'única persona a Catalunya
que
s'ha cardat mig pebrot d'aquest estil.
També t'he de dir que em va salvar bastant un got de llet, eh?
Sí.
Em va donar una senyora fantàstica.
És el truc.
El Mick Jagger, no sé si l'havia provat.
No sé, ha provat altres coses, segur. Heu de saber que la Maripau té una cosa en comú amb Barack Obama i Steven Spielberg.
Carai.
A veure, la gent de Sabadell, no sé com aneu amb això. Quina cosa tenen en comú aquestes tres persones? Opció A, els tres tenen una pestanya de color blanc a l'ull dret. No la mireu, no, si
no la mireu.
Opció B, els tres van ser convidats per Bruce Springsteen a un concert seu. I opció C, els tres van coincidir a una gala benèfica als Estats Units.
Ni idea.
Què us sembla?
Per la reacció de la Maripaula.
Què? No, no, dono pista.
Què creieu?
La C.
La C.
La C, de la gala benèfica. No hi va ser la C.
M'agradaria que m'haguessin convidat als Estats Units a una gala benèfica.
Però sí que et van convidar, no? A un concert?
A una gala benèfica, no. A un concert del Bruce.
Ah, és sí? Aquesta, qui et va convidar? El Bruce?
El Bruce.
El Bruce.
El Bruce. El Bruce. El Bruce.
El Bruce. I nosaltres parlant de ximpleries aquí. Aviam, com va anar això?
El Bruce i jo ens estàvem banyant en una piscina.
Perdona!
Que clar, aquest titular, Déu meu. Però
bueno. A veure, expliquem. Anem a posar context, Maripau.
És veritat, sisplau. El que
sí,
dic.
Sí.
No.
Ens ho creiem.
No són efectes del Carolina. No. El Bruce i jo ens estàvem banyant a la piscina de l'Hotel Florida de Barcelona.
Sí.
D'acord.
On ell, sempre que ve a Barcelona a actuar, s'hi allotja.
Vau arribar-hi per separat, entenc.
Sí. D'acord. Ens estàvem banyant. Jo estava encara a l'aigua. Ell va sortir,
sí.
I se'n va anar a la piscina del costat, que era com un jacuzzi.
No era dels petits, amb pipí, eh?
No, jo no li veig final, encara. No.
I què?
Tenim programa encara?
Sí.
Mare de Déu, i pot ser monogràfic.
Exacte. Sí.
Va sortir de la piscina i ell va sortir del jacuzzi,
sí.
I es va posar el barnús. La veritat és que no tenia mal aspecte.
El barnús.
Ell i el banyador. Portava un banyador negre.
Ah, mira.
Sí.
Ens agraden els detalls. Ens agraden.
Sí. Va sortir i jo em vaig posar el barnús, sí. I aleshores la noia de relacions públiques de l'hotel, amb qui tenia amistat per actes que havia presentat, i etc., doncs va venir i em va dir: saps qui és aquest senyor? Jo no sabia qui era.
Oi.
Diu: saps qui ets? Dic: no, ara no hi caic. I es gira i diu: és el Bruce Springsteen. Dic: no pot ser. I aleshores, sí, vaig dir, sí. Diu: vols que te'l presenti? Dic: home, sí, però a mi no em coneix de res. Dic: jo te'l presento. Va venir amb ell, me'l va presentar, li va explicar qui era jo, però vaig pensar: si no em coneix de res, no? I li va explicar, i aleshores li vaig dir: home, m'encantaria que vinguessis a un programa meu, però sé que és impossible. I em diu: mira, no se sap mai, però tu has estat mai en algun dels meus concerts? I jo no hi havia estat mai. I li vaig dir: sincerament, no. T'agradaria? Dic: m'encantaria. I diu: què fas aquesta nit? Dic: res.
Bon flexing d'en Bruce, aquí.
I aleshores ell actuava al Camp Nou, encara Camp Nou de Barcelona. I bé, jo estava allà amb uns amics, també amb els meus pares, amb uns amics de Lleida, i em va dir: quants? Dic: és que estic amb uns amics. Diu: vols venir a veure? Em dic: home, sí. Diu: estic amb uns amics. Diu: quants sou?
Hòstia.
Home, dic, no, vaig ser prudent, dic: tres, vaig dir. És que estava molt nerviosa en aquell moment. I bé, i aleshores em va dir: molt bé, em anota un número de telèfon.
Oi.
I em diu: truques... Això és cert, eh? No m'ho invento.
Mai dubtaríem de tu, Maripau.
Em diu: truca en aquest telèfon, i aleshores és producció, ja t'ho arreglaran i et diran en quina porta has d'entrar, donant les entrades. Vaig trucar en aquell telèfon, em van contestar en anglès, vaig dir: mira, em dic tal, m'acaba de passar això, i em diuen: sí, ja ens ha dit el senyor Bruce que trucaries.
Carai.
Sí. I ja està. Molt bé, doncs a quina hora venir? Mira, a tal hora, per la porta tal del Camp Nou. I vaig pensar, que els dos amics de Lleida s'ho van organitzar, i va dir: jo vinc amb tu. I aleshores, sí, a tal hora ens en vam anar, els meus pares van marxar cap a Lleida, i quan vaig arribar al Camp Nou, amb una recepció que hi havia, van dir: sí, tens aquí les entrades.
Gran anècdota, Maripau Guet i Bruce Springsteen.
No m'he inventat res, eh?
No, ens ho creiem. No l'ha encertat absolutament ningú del públic. I com diu la nostra normativa, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Yeah! Yeah! Per qui serà això?
Estava pensant que també hem de dir que tal com es va instaurar exacte aquesta setmana amb la Juliana,
sí,
la Maripau, la nostra convidada, també té dret a participar.
Però només si no ho saben, no?
Si ella encerta, no,
si
és igual,
no
pot passar
saben?
Per
davant.
No pot passar per davant, perquè jo crec que la sabrà, llavors.
Sí? Sí. Sí.
Doncs vinga, va, aviam qui encerti la cançó de la neu.
La Maripau la sap, eh?
Sempre amb la mateixa postura.
Sí.
Atenció, la Maria de Mataró, que ho ha endevinat, i tota la seva família, que sembla que no havien guanyat mai res, diria, perquè l'eufòria és desmesurada. Cap a Mataró se'n van les conserves. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1937. Budapest, Regne d'Hongria. Actual Hongria.
Ara.
Bona música.
L'hongarès, ens agrada l'hongarès.
Sí, als barris baixos de Budapest costa trobar mirades pures i brillants, però n'hem trobat una, la d'en Laszlo, un nen de 10 anys que es passa el dia tancat al gimnàs.
10 anys i tot el dia al gimnàs. Bon quillo deu ser, en Laszlo.
Bueno,
bon quillaco.
Podria ser un bon quillaco. Sí. És que és una promesa de la boxa.
Ah?
Sí, llavors el fan entrenar com un boig. Vinga. Dale, Laszlo.
Com és que sempre estan saltant a corda els boxejadors?
És veritat. I llavors no es practica en el ring. En la competició no hi ha un moment que parin d'estomacar-se i es fiquin a saltar a corda.
T'imagines? Va.
Despistaria molt a l'adversari, no? Espera. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Per allò, a la pausa, eh?
Molt estrany.
Estaria divertit.
En Laszlo és més gros i fort que la canalla de la seva edat. És fort, però també és àgil. Ah. Només li falta una cosa per triomfar com a boxejador. Ganes de ser-ho.
Coi.
Sí, resulta que en Laszlo la boxa li importa un rave. El nano és bo, però li falla la motivació. En comptes de ser boxejador, en Laszlo el que li agradaria ser és futbolista. Que... Quan en Laszlo té 12 anys, rep la visita de l'entrenador del Gans, un equip modest de la Lliga Hongaresa. El vol fitxar.
El Gans?
Sí.
No sé qui són. Ha començat des de baix de tot, no?
Sí, el Gans. A veure.
Collons és el Gans?
Són fluixets, el Gans.
Són fluixets. A la Lliga Hongaresa, eh?
Sí.
No són potència futbolística, Hongria.
Ara no. No. La trajectòria d'en Laszlo és meteòrica. El nostre amic és tan bo que comença la temporada jugant amb els nens de la seva edat i l'acaba a la plantilla del juvenil. Juga contra nanos que li treuen 4 o 5 anys.
Fotran una cosa que el deixaran mig mort, perquè sí, en el que és petit ja l'aixafen ràpid.
Ja ho intenten, ja, sí, però és impossible. En Laszlo és massa ràpid. Aquell nano és l'elegit. Ha nascut per jugar a futbol.
L'elegit?
Sí.
Ens estem passant una mica.
Escolta,
és hongarès, eh?
Que en Laszlo la toca molt fort, eh? Que és molt bo, Jair.
A mi no em sona de res. Com es diu de cognom?
De cognom es diu Kubala.
Home! Laszlo Kubala!
En Laszlo crema etapes a una velocitat que fa por. De nen juga contra juvenils i de juvenil juga contra els professionals. Va com una bala, a gol per partit. El 1944, en Laszlo rep una nova oferta, ara per jugar a un dels millors equips d'Hongria, el Ferencváros.
Qui són aquests morts?
El Ferencváros.
És que no sé qui són.
Són molt bons, eh?
No sé.
És de lo milloret que hi ha a Hongria, eh?
Sí.
I amb en Laszlo Kubala aconsegueixen guanyar la Lliga. El nostre amic es corona com a millor jugador del torneig. Cuidado, eh?
Ostres.
I han guanyat la Lliga, a més. Ja. La segona temporada és quan tot se'n va a Norris, tot per culpa d'un vell conegut del búnquer.
Ostres! No fotis! Que el fitxen de nou entrenador i ho carrega tot en l'aire.
A Hitler!
A Hitler! Hitler entrenador! Bueno, ja et dic jo que no arribes tard, eh?
Home, no. No el fan entrenador, però la Segona Guerra Mundial provoca l'aturada de les competicions esportives de mitja Europa.
Molt malament, Hitler. I ara què faran a l'Esport 3?
Eh?
Què faran al Futbol Int?
El nostre amic intenta fer vida normal. Es casa amb una txecoslovaca, però ni tan sols això el fa estar content. En Laszlo creu que si visqués en un país que no fos comunista, ja seria ric. Ara és un mort de gana que es deixa la pell en els partits per no aconseguir res de bo. És en aquest moment quan decideix fugir. A finals de 1948, després d'un partit, en Laszlo es disfressa de militar.
Espera, que l'escena està bé.
No, l'escena és ben parida.
Entres al vestidor i... Ep, Laszlo.
Ha sortit un militar del vestidor. S'amaga en un camió de l'exèrcit i fa servir la disfressa per creuar el Teló d'Acer, la línia que divideix l'Europa de l'Est de la de l'Oest. Arriba a Àustria sense forces i ben escurat. Ha deixat la dona a Hongria amb la promesa que quan tingui una mica de raconet la farà portar amb ell. En Laszlo toca la porta de tots els equips austríacs, però al final és un equip italià qui el fitxa.
Ara.
Estem parlant del conjunt sí? Propàtria.
Ostres, a veure, no m'esperava la Juve tampoc, però alguna cosa amb una mica més de nom, no?
Paciència, Jair.
Quins són els Propàtria?
Els Propàtria. En Laszlo té 22 anys, encara és jove i ja té temps per convertir-se en una gran estrella. El problema és que ara s'ha trobat en una situació que no s'esperava. El veto de la Federació Hongaresa. Com que el consideren un desertor, li han bloquejat els papers federatius. Això li impedeix jugar a partits oficials. Només pot participar en els amistosos.
Què diu?
Sí, noi. Quan en Laszlo fa 23 anys, li arriba l'oportunitat que estava esperant. El nostre amic li fa una oferta, l'equip de moda d'Europa, el Torino.
Home, aquest...
Ara sí, aquest ara ja sí, sona, no? Algú sona.
Aquest ja sona, sí.
Il Grande Torino, és un equipàs que ha guanyat les últimes 5 lligues italianes. Cuidado, eh?
Cuidado.
I es passeja per Europa com un dels rivals més potents, segurament el més potent de tots. El president del club fa una oferta al nostre protagonista i el cita per debutar en un partit amistós a Portugal.
A Laszlo!
Vinga, a Cubala! El dia abans d'agafar el vol, en Laszlo es torna a trobar amb el veto hongarès.
Com passats, noi?
Els papers federatius continuen bloquejats. El nostre amic es perd el partit.
Per culpa de la burocràcia, sempre, eh?
Sí, noi. Doncs mira, aquest cop hem d'agrair la lentitud de la burocràcia perquè li evita un xafastre. Quan el Torino està tornant de Portugal...
Què passa?
L'avió de l'equip té un accident i la plantilla al complet de Il Grande Torino...
Què?
Tots morts.
Il Grande Chafastro, ja veig els diaris, eh?
Sí, noi.
Tots morts?
Tots morts, eh?
Això és cosa d'en Florentino.
És gros. Segurament.
Això fa pudoreta de sucarrim.
A pudor de Florentino Pérez. En Laszlo li ha anat del canto d'un duro. Si hagués viatjat a Portugal, ara mateix, seria mort.
Mort, eh?
Ben mort, el Kubala. Això sí, salvar el coll tampoc evita que el drama personal continuï. El nostre amic s'ha quedat sense companys, sense equip i sense diners. Compte perquè la situació és desesperada. En Laszlo Kubala està tan escurat que ell i la seva família s'han d'instal·lar en un camp de refugiats per expatriats.
Però quin desastre!
Tenim en Laszlo a Cinecittà. El nostre protagonista es distreu jugant a futbol amb el seu sogre, que també és al camp.
Ostres, camp de refugiats i amb el sogre, eh? Bona pel·lícula!
Sí.
Comèdia.
Al campo de refugiados con el suegro, dos. El sogre d'en Laszlo s'adona que el talent del seu gendre s'està desaprofitant. L'home tira de contactes i forma un equip de futbol amateur, l'Hongària. Un equip capitanejat pel nostre protagonista que comença a jugar partits arreu d'Europa. Aquella idea canvia per sempre la sort del nostre amic.
L'Hongària.
Hongària.
Em dius, anem a veure un partit de l'Hongària i deixo la cartera a casa.
Sí.
Això és el primer.
Així que els bolos els surten de sota les pedres. Un d'aquests bolos és el 5 de juny del 1950 i els porta a jugar contra el Real Madrid.
¡Reventa! ¡Písale la cabeza!
Nois, frenem una
mica. Sisplau, sort que ja no es ven alcohol als camps de futbol de primera divisió.
Ah, vale, anava a dir fa dies que no vas a veure cap partit, no, perquè...
També, però bueno...
Contra el Madrid, en Laszlo juga un partit extraordinari. Fa anar la defensa de Corcoll i arrodoneix l'actuació marcant els dos gols del seu equip.
Bé, Kubala!
Vamos, Kubala!
Així rebentin aquests madrilenyos!
Senyor, home, que és un partit, home.
Ha marcat dos gols, però com sabreu, el Madrid sempre guanya.
És curiós,
amb els dos gols, en Laszlo col·labora a fer menys estrepitós a la pallissa del Madrid. L'Hongària perd el partit per 4-2. L'actuació d'en Laszlo ha estat tan espaterrant que en acabar el partit els directius del Madrid li demanen una reunió.
Que volen trencar-li les cames.
Oi. Allà mateix li fan una oferta molt important per contractar-lo.
No, Laszlo, no!
Laszlo, no!
No
firmis!
No firmis res amb Florentino!
En Laszlo està temptat, l'oferta és molt bona, però ell és un negociador dur i vol més diners. Demana que l'oferta sigui més alta. També exigeix que el Madrid contracti el seu sogre com a entrenador.
Hòstia, com colla el tio,
no? Ostres! T'imagines fer això, negociar el contracte amb TV3?
Sí, home, i tant.
Sí, mira, no, jo... això i fitxes el meu sogre de càmera.
Em sembla que ha passat, va, això.
Escolti,
diria que ja ha passat.
No, que t'has de treure els opos.
Sí, sí, sí. El Madrid demana temps per pensar-s'ho. Sí. Mentrestant, el nostre amic continua jugant partits amb l'Hongària. Un d'ells el porta fins a Sarrià, al camp de l'Espanyol.
No!
Sí. Juguen un partit contra els periquitos. Ah. L'Hongària, eh? El partit d'en Laszlo torna a ser una meravella. Trepitja la pilota i regateja com mai s'havia vist. Té una forma de jugar completament nova, és un crac. A més, torna a ser l'autor dels dos gols del seu equip.
Ah, molt bé. Per quants perden aquest cop?
Perden 6-2.
Contra el Madrid i l'Espanyol. I t'han fotut 10 golarros, eh?
Sí, sí, sí.
Bona setmana.
Aquell partit el presencia un directiu del Barça, que queda entusiasmat amb l'actuació d'en Laszlo. Demanen reunir-se amb el nostre amic i li fan una oferta. En Kubala li respon amb el senyor que gràcies, però que ho té gairebé firmat ja amb el Real Madrid.
És que també fitxaran el meu sogre.
Mira.
D'utillero.
Hi ha esperança justament per aquest costat.
Què dius ara?
En Laszlo ha dit que gairebé ho té firmat. Diu que ha demanat més diners i la contractació del seu sogre.
Hosti, com...
i que de moment encara no li han acceptat.
No ho puc creure.
Diu que si el Barça li accepta el que ell reclama... està disposat a fitxar.
Accepteu-lo!
Agafa el sogre, ja li farem tallar l'herba! La directiva del Barça accepta les condicions d'en Laszlo i el 15 de juny de 1950 en Kubala es converteix en jugador del Futbol Club Barcelona.
Visca Catalunya! Després ens queixem que ens tenen mania. Algú li va encarnar Kubala al Madrid, eh?
Sí. És que, de fet, el fitxatge d'en Kubala és el que provoca la rivalitat eterna entre el Barça i el Madrid. Fins llavors passaven completament l'un de l'altre.
No.
Però,
ja està.
Allà hi va haver algú que es va emprenyar, allà. Sí.
I ha durat, eh?
Sí, va durant encara. Com que el Búnquer no és un programa d'esports, no. L'etapa blaugrana d'en Laszlo, o d'en Ladislau, si ho preferiu, la passarem una mica per sobre. Les seves gestes esportives encara tindran més mèrit quan sapigueu la dieta i el rigor dels entrenaments d'en Kubala.
Què ha passat? Què és aquesta dieta?
És el pot de vitamines.
Ah! El pot de quinoa. T'ha caigut la quinoa, Kubala!
En Laszlo té un físic privilegiat i li agrada portar-lo al límit. Cada dia se'n va a dormir havent buidat una ampolla de whisky com a mínim.
Escolta, sisplau, Laszlo Kubata, li deien, eh? Li deien al camp, eh?
En Laszlo és l'home més conegut dels cabarets de Barcelona. Li agraden les dones de vida lleugera, els luxes, el menjar i el beure. Abans dels partits, el metge del club ha d'anar a buscar-lo a casa perquè en Laszlo no s'ha presentat al camp. I el troba a casa, normalment, ben borratxo.
Ai, Déu meu.
És bona feina, també, la del metge.
Ai, Déu meu, el metge. Ai.
El doctor Pruna.
El doctor Pruna ja...
Te pot explicar...
N'ha hagut d'anar a buscar algun a l'hotel, eh?
Aquesta gent entenc que deuen firmar algun tipus de contracte de confidencialitat perquè tu fas una entrevista al doctor Pruna i si t'explica tot el que sap...
Han de dinamitar el camp.
Clar. El metge, quan el troba borratxo, li fot una dutxa d'aigua freda, li prepara un parell de cafès amb sal perquè tregui l'alcohol que porta dins i vinga, cap a jugar.
És el que s'ha fet tota la vida.
Sí.
Vull dir, en Romario, tot el temps que va estar a Catalunya, era això cada dia, eh?
Cada dia.
Però això t'aguanta, un futbolista, home.
Sí,
són
sí,
joves
sí.
I valents.
El cos del nostre amic fa el que pot per aguantar el ritme. Entre els dies de... bueno, que la ressaca no el deixa viure i les lesions que pateix per culpa de les entrades dels rivals, es passa bastants partits a la infermeria. La baixa més llarga de la seva carrera li arriba a mitjans dels 50. Els seus excessos li passen factura i el nostre amic se'n comença a ressentir.
Quan dius a mitjans dels 50, és la dècada dels 50, no? No que el tio tingui 56 anys.
No, a mitjans de la dècada...
Perquè si no ja ho entendria.
No, home, no, ell és més jove. Algun puro sí que se'l fuma de tant en tant.
Sí.
Té una mica de tos, però no sembla que la tos li vingui de fumar. La tos d'en Laszlo...
Què?
És una tos més com de malalt,
què
saps?
Què dius, ara? No. Però què vols dir? Això no és del tabaco, és veritat, eh?
No. Quan el nostre protagonista voreja la trentena, es troba amb una visita que no s'esperava. En Laszlo.
Sí.
El nostre, Ladislau Kubala, ha agafat...
Com ho diguis.
Tuberculosi!
Té de tot aquesta història, no li falta
de
res, eh?
Bonica, bonica sorpresa, eh? Per inesperada, una mica, no?
Molt bé, és que...
Que la tuberculosi, quan estàs al 1800 i tot això, sí, es fa gràcia, sí, però ja te la veus venir una mica.
Sí.
Però, en canvi, hòstia, segle XX, aquí, un jugador del Barça, el Kubala, un tio fort i ferm...
No t'ha d'aparèixer la tuberculosi, doncs, i aquí la tens. Eh?
Quan menys te l'esperes. El Laszlo es passa un any sencer de baixa, a Monistrol de Calders.
Què dius?
Aprofita el temps de recuperació per jugar uns quants partits amb l'equip del poble.
Hosti, si algú té la samarreta d'en Kubala quan jugava la Monistrolenca, aquesta samarreta va al Calés, eh?
Home, si va al Calés. Déu-n'hi-do, eh?
Ostres.
T'imagines que tu ets de Monistrol de Calders.
Que no tens gaire res d'emoció a la vida, en principi.
Lo just.
Bueno.
I de cop i volta, l'equip del teu poble t'arriba a jugar en Kubala.
Amb tuberculosi.
Sí. Jo no el marco, eh?
No. Estoy solo. Collons, estàs sol.
Fa rato. En Laszlo és una estrella, però continua sent molt proper amb la gent. El seu pis es torna un hostal per fugitius del comunisme soviètic. Tots els que arriben a Barcelona, provinents de l'est, fan el possible per contactar amb en Laszlo. Ell els hi dona un cop de mà.
Això els jugadors d'ara també t'ho fan seguríssim.
Lo mateix. Fan una pinta de donar-ho tot a Open Arms.
Tenen altres coses al cap.
Altres coses.
Sí.
Després d'una etapa daurada al club, en Laszlo veu com l'acomiaden de mala manera. Emprenyat, fitxa pel rival del Barça, l'Espanyol.
Oh! L'han acomiadat de mala manera.
Noi.
L'han acomiadat... És com si en Messi hagués anat a l'Espanyol, hagués fet molt de mal.
Home.
Però si el fas fora del Barça,
noi,
què vols?
Què ha de fer?
El
seu fitxatge desborda les expectatives, tot i que el seu impacte al camp ja no deixa tanta empremta. En Laszlo està una mica podrit. Té les articulacions i els pulmons d'un vell. Continua sent bo, però és lent com una calaixera. Vorejant els 40, en Laszlo decideix penjar les botes. Llavors comença una carrera d'entrenador que el porta a les banquetes dels principals equips de la Lliga, de la selecció espanyola i de la selecció d'Aràbia. És un entrenador bastant dolent, però guanya pela llarga.
Al final és el que compta.
Ah, exacte, tu. Amb el pas dels anys, la seva salut es va deteriorant. En Ladislau Kubala arriba als anys 2000 amb demència. Finalment, el 2002 acaba morint als 74 anys. El seu funeral és multitudinari. Alfredo Di Stéfano, la llegenda més important del Real Madrid, un jugador que va fer el mateix que en Kubala, però a la inversa,
sí,
ho tenia tot fet per un equip i va canviar a última hora,
sí,
demana poder dur el fèretre en braços.
Tot sol! Sí que està fort, no?
Fort, el Di Stéfano.
Di Stéfano, semblava tot.
Ja lo llevo jo. Els dos jugadors eren com germans, perquè en Di Stéfano va ser un dels qui va viure a casa d'en Ladislau quan ho va necessitar.
Bona sitcom, eh?
Bona sitcom, també. Sí. Ladislau Kubala, el voleu veure?
Sí!
Aquí el teniu. Guaita'l.
És que té... A veure, estarem d'acord que té molta més cara de pres en un camp de concentració que de futbolista.
Sí que és veritat.
Ostres, bona... La pel·lícula aquesta també te la vendria, eh? De Kubala. Primer la de Santiago Segura i Dani Rovira a Mauthausen. Aquesta ja en parlarem.
Aquesta ja, de llavors.
I després el biòpic de Kubala, interpretat per...
Aquí això que... El Lluís Soler.
Però Lluís Soler... Però Lluís Soler no te pot fer de Kubala jove.
No, però de gran, de gran. Tu li fas com una entrevista al Lluís Soler com si fos Kubala a l'actualitat, una mica. Vale. Que és mort, eh? Però vull dir...
Sí. Lluís Soler amb aquella veu de tro...
I llavors de jove, no sé qui hauries d'agafar per fer-lo de jove. Algú altre, no sé. Farem algú. No
sí, en Carlos Cuevas.
Carlos Cuevas.
Està fort igual. Vinga, anem a veure què en pensa el públic. Laszlo Kubala és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Què tal, búnquaires? A veure, pregunta per la Juliana Canet. A mi m'agradaria saber, corregint una mica, si pogués triar tres personatges, vius o morts, és igual, i poder-los convidar en un podcast sense límit de temps, sense censura, sense absolutament res, quins serien aquests tres personatges que, amb qui decidiria compartir una bona estona per parlar i per xafardejar, aprofundir, etcètera, etcètera? A veure què respon.
Déu-n'hi-do.
Ha dit coneguent-la una mica.
Coneguent-la una mica, sí. Sí. No sé qui és.
Jo tampoc.
No sabem qui és.
Jo tampoc, però me n'alegro que consideri que em coneix.
Mira.
A veure, tres personatges.
Vius o morts, eh?
Sí.
Això...
Bueno, t'amplia el ventall. T'amplia el ventall.
A veure, Mercè Rodoreda 100%, no? Jo
Mercè
crec.
Mercè Rodoreda.
Jo crec que haurem de quedar amb la Mercè Rodoreda.
Sí. Per si perderies o per...
Per què no? Per què no? Per què no? Rosalia.
Rosalia. Home, hòstia, sí, de moment... Sí. Home, algú altre t'ho escoltaria de moment al podcast.
Sí. Sí. Home, home, sí. Sí.
Moment, sí.
Home, hi ha englobadors, segur que...
Sí. Sí, sí.
I a més, ella està viva, que ho posa més fàcil. Jo crec que algun dia passarà.
Sí,
aquest.
Però això ha de passar aviat.
Això no? Espero, això espero, ja ell, però segueix, no és tan fàcil.
Et segueix la Rosalia, que sí?
Em segueix a TikTok?
Fortíssim.
Em va escriure Neus.
Mira.
Ho tenim a tocar. Ho tenim a tocar.
I que nosaltres sapiguem, ens escolta. Almenys no ho ha desmentit.
No ho ha desmentit.
No ho ha desmentit.
Ell és molt oient de Catalunya Ràdio, veus, en general. Veus? Sempre l'havia encès a la ràdio.
Hi queda una tercera persona.
I la tercera persona podria ser...
Perquè no hi poses algú random aquí al mig d'aquestes dues, no?
Què vols dir? Et sembla massa obvi, no?
Una tieta teva, una tieta Montse, per exemple, o qui sigui.
Jo tinc una tieta Montse.
Ah, mira, sí, veus?
A veure, tothom té una tieta Montse,
tothom
no?
Té. La meva jo tenia una tieta Montse,
també. Però quan
és mare, no. La teva mare es diu Montse.
Sí, esclar.
Però deu ser tieta d'algú, també.
No.
No?
Ah, sí, no. Més o menys.
Oh, carai, que raro.
És igual, ja.
Bueno, és igual.
És una història molt complicada, diu, no t'hi posis. Ah, doncs va, podríem entrevistar la meva tieta Montse, que sempre té gràcia, no?
Mira, mira.
Va, és perfecte.
És un programa molt... O sigui, passem de Mercè Rodoreda a la tieta Montse, després et ve Rosalia.
No sé, per què fas aquests estats. Poder la tieta Montse va dalt de tot, eh?
No
estàs fent uns gestos aquí que no toquen.
Per començar molt amunt, perquè no...
La tieta Montse pot començar ben amunt.
I les tres juntes, eh? Les tres juntes poden conversar de coses ben curioses.
Poden ser molt poderoses, sí.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Mira, en Dani de Rubí, ens porta una cosa.
A veure, què ens has portat, Dani?
Aviam, un cotxe.
Un cotxe, t'imagina.
Jair... Aquí hi ha molt de fato, eh? Aquí hi ha molt de...
Pebrot.
Per l'aspecte diria que piquen.
Molt picant.
Déu meu, jo no puc
estar. D'on ho has tret, això?
Això ho he escollit a pròpia.
Ah, sí?
Aleshores, m'agrada molt aquests colors, eh?
Amb un company de feina que tenim... Bueno,
què teniu? Què teniu?
Un carpinteria d'alumini i a darrere tenim un petit pati.
Espera que
de moment...
Espera que de moment tot va bé.
De moment tot sona il·legal.
Quins pebrots, eh?
Déu-n'hi-do.
Només feu pebrots?
Només pebrots.
Home, tenim 60 i pico plantes de...
De pebrots.
De pebrots.
De pebrots. De pebrot.
Tenim un taller de carpinteria d'alumini i al darrere, és que sembla una sinopsi de Brick.
Sí.
A veure, n'ha portat de frescos i de secs.
I de secs, sí.
Quins piquen més?
Bueno,
tots piquen?
És que més per la teva mirada és com...
Aquest petitet arrugadet encara malxinat.
Aquest?
No.
Aquest més arrugat encara?
Aquest.
Aquest, eh?
Pello,
Pello, segur que hauria de dir...
No, el mossegaré pas.
Sí, home, sí.
No, s'ha de manipular amb guants.
Compte amb les mans.
T'agrada el picant a tu, Maripau?
Sí. Maripau,
sí. No.
Sí,
no acabarà sent programa.
No, jo no vull ser el responsable de que el Maripau acabi urgències.
No,
home, no.
Bueno, amb aquest...
Aquest pica molt fort, eh?
Sí,
el Carolina Ripa.
Mira, aquest el vam tastar amb uns amics a casa de la Neus.
Ha dit vam, però jo no, eh? Els amics i...
Molt poca cosa. I un dels... plorant va dir si podia sortir el balcó.
Demanar,
sisplau.
El vull provar, Tota
Ostres, Maripau.
Em passarà alguna cosa?
Home, et pot passar.
Maripau,
pica molt. Maripau, és molt valenta aquesta dona.
Soc de poble.
Però cuidado, Maripau.
Però Maripau, cuidado.
No, jo no vull...
Aquest és un habanero.
Però no m'ho seguis. És un habanero?
Mira-te'l.
Què fem?
No, és un Carolina.
És un Carolina.
Però molt petit.
Molt poca cosa,
molt poc, eh?
Molt petit, Maripau.
És que em fa patir.
Molt poc.
No, no, que està agafant molt. L'he vist. L'he vist i estava agafant molt.
Ha fet veure que agafava poc.
No facis tant, Maripau.
Maripau, que pica molt, de veritat.
Que pica molt. Menys.
Porteu el bullet o alguna cosa.
Agafa massa.
Vaig.
No agafa massa. No.
Deixa estar.
És boja, n'agafa la veritat. Maripau.
Com estàs?
Bé.
Espera. Em sembla que...
Mira.
Després ve, no? Després ve tot.
M'està canviant la cara?
No.
Però és que ja, com que dius el cotxe tan normal, penso que podria...
Deixo.
La meitat, és la meitat.
L'expert en pebrots, sisplau. Dani. Dani de Rubí. Ai. Tens aigua aquí, Maripau. Tens aigua.
No farem res amb aigua.
Déu meu.
Ai. Com?
Amb aigua no...
Com se'ns desmaia la Maripau Guet, el búnquer?
Sisplau.
De veritat.
Jo això no ho havia vist mai, menjar
que...
tant.
Bueno, és que li han dit poquet i s'ha quedat mig pebrot.
És mig pebrot,
Dani,
aquest... Resistirem.
Explica, això és habitual, això que ha fet la Maripau? No.
No. Quan nosaltres l'hem provat allà quan el... Portem ja un parell d'anys, treia amb una rodanxeta.
Sí, amb una fulla de feitar, s'ha de menjar, això.
I quan fem... És que és fotut,
És que estem suant nosaltres.
És que m'estic inventant jo,
Li ha fotut un llamp de queixalada, que jo no...
Això amb jet.
Jo no...
Però que això ja...
No passa res.
Hi ha gent a YouTube, marines de l'exèrcit, menjant això i plorant.
Sí.
Ara, no em caben les llàgrimes.
I el groc aquest finet, aquest blanc, això és xile fantasma.
Xile fantasma. Ui, aquest...
És que hi ha... Naga coloquia.
Això et pica, també. Això pica... És valent, això.
Prou els invents.
Sí.
Peyu, vigila.
No, jo no penso tocar-ho, això.
No, ja està.
No toquis la cara, ara.
No. I per què li feu això a la gent? Per què t'han picat?
Ai, vos te puc oferir salsa de tomàquet d'alguna cosa?
És de
la franja. Ha viscut horrors que nosaltres només podem imaginar.
És valenta, és valenta.
Anem a buscar llet després. Soc de pagès.
Es confirma que Maripau Huguet és molt valenta.
Molt.
És indestructible.
I aquest pebrot pica, entra, durant i quan surt.
Quants dies em durarà?
No, avui.
Avui prou.
Vale.
Molt bé, moltes gràcies, Maripau. Si us heu quedat amb ganes de sentir-la, demà ens continuarà acompanyant al búnquer si sobreviu al pebrot aquest picant. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.